migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem amb el director del Gremi de Restauració de Barcelona, el senyor Roger Pallarols, perquè torna a posar-se a la palestra de la polèmica de les terrasses, dels horaris, dels sorolls. Veïns que es queixen dels sorolls, ajuntament, que igual que estiguin les municipals a gira cantonada, també diu alguna cosa, doncs actua i retalla horaris a terrasses de Barcelona, tant Enric Granados com a places de Barcelona, no? Clar, aquí sempre ha estat una convivència molt difícil, un equilibri prou difícil entre uns i altres. De seguida en parlarem de la situació i veurem el punt de vista, en aquest cas, del Gremi de Restauració de Barcelona. Però abans d'això anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Osada. Bon migdia.
Què tal? Bon migdia. No esperem canvis importants en el temps, ni aquest divendres ni tampoc el cap de setmana. És un divendres i un cap de setmana de sol, alguns núvols prims, pols sahariana en suspensió, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. En general, ambient càlid, temperatures una mica més contingudes que dies anteriors, tant dissabte com també diumenge i aquest divendres també, i el dilluns sí que començaran a arribar a poc uns canvis de temperatura, sobretot, que ho notarem al llarg de la pròxima setmana. Es mantenen els 22 graus ara mateix a Lleida, els 21 a Tarragona i Barcelona, i 19 a Girona i Andorra la Vella.
Molt bé, anem a veure com circula per xarxa viària i què tal tenim el transport públic.
Transport públic sense cap problema, xarxa viària, la situació complicada està a les rondes, a la litoral, de Sant Adrià a la Mar Vella, direcció Llobregat, hi ha retencions intermitents, i a la ronda de dalt tenim un accident, direcció Canyer, direcció Nus de la Trinitat, a Canyelles concretament, i a Cua, des de Sant Gervasi fins a aquest punt de la topada entre dos turismes, eh?
Molt bé, i què en destacarem de l'actualitat, Carlos?
Mira, t'agafo el fil del que comentaves tu. Hem estat aquest matí al carrer Enric Granados, al vell mig de l'Eixample. S'ha reobert la guerra de les terrasses a la ciutat comtal amb el carrer Enric Granados com a gran protagonista. L'Ajuntament els ha escurçat els horaris. Des d'aquesta nit de divendres ja, doncs, i el cap de setmana han de tancar a les 12 i entre setmana ho han de fer a les 11 de la nit. Les terrasses, el local no, les terrasses.
Les terrasses, sí, sí.
Exactament, els bars diuen que és una, en fi, que estan farts de tanta persecució per part de l'Ajuntament de Barcelona. El gremi, que t'ho explicarà el senyor Pallarols, doncs diu que porta aquestes retallades horàries als tribunals, i els veïns, que és l'altra cara de la moneda, diu que estan molt satisfets, deien que era impossible dormir, que hi havia molt de xivarri, per tant, la convivència, com tu comentaves...
És un equilibri
molt
difícil.
Molt cruel i molt fina, entre el passar-s'ho bé i muntar un escàndol i, en fi, i els propietaris dels locals de fer negoci, eh?
Dic una cosa, el botellot no entén d'horaris. Ho deixo
home,
aquí,
sí,
que possiblement...
Sí, home, però les terrasses no són botellots.
No, no em refereixo a les terrasses. Ja. Em refereixo que tancant les terrasses no garanteix que no hi hagin botellots.
Evidentment. És el peix que es mossega la cua.
Exacte. Que, per cert, parlant d'horaris, és veritat que a partir d'avui tanquen les d'Enric Granados, però és que ahir ja les places del Sol i Revolució a Gràcia ja van començar tancant, aplicant aquests horaris. Bé, i aquest dissabte tenim converses.
Sí, tenim converses, com sempre, de 12 a 1 del migdia, des del restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina. Seguim amb les converses econòmiques, sobretot. Es visitarà avui, demà, millor dit, el senyor Josep Soler, que és el president, director general de l'Institut d'Estudis Financers. Analitzarem la situació econòmica, perspectives de cara als pròxims mesos, sobretot amb aquests increments constants del preu del diner. Tenim ja el 2%, préstecs més cars, hipoteques més cares. Malament.
Teòricament és una mesura per lluitar contra la inflació, per baixar la inflació, però clar, puja la hipoteca, ja veurem, perquè és una cosa molt difícil d'equilibrar també, eh?
Sí, és intentar retallar el consum, però en fi, complicat.
Carlos, gràcies.
Vinga, bon programa, adéu.
Ja sabeu que quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda ampliarem informació a l'informatiu migdia amb el Carlos Osada. Ara l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs? Bon migdia, José Luis.
Què tal, José Miguel? Companys, bon migdia. Perquè tinc la sensació a vegades que sóc l'únic d'aquesta taula que no es mossega la llengua.
Home, perquè a mi em toca ser prudent. Intento ser medianamente neutral, com aquell qui diu.
Intento.
A vegades és difícil, eh?
Bueno, escolti,
a vegades és difícil.
Sap què ha passat fa uns minuts?
Que
la fiscalia ha retirat l'acusació contra Neymar, Sandro Rosell i el resta d'acusats, en aquest cas, per corrupció.
Sí, estava sentint a Corrochano.
Després de la declaració de Sandro Rosell, de Josep Maria Bartomeu, la fiscalia retira tots els càrrecs i, per tant, deixa sola davant del perill a aquesta empresa DIS, que va ser la que va promoure aquesta demanda en busca d'una quantitat econòmica que, després d'aquest moviment, comença a estar molt coll amunt. En marxa la roda de premsa de Xavi, llista de convocats del Barça per jugar al camp del València. No hi ha novetats. Els que estaven lesionats continuen lesionats i fora de la convocatòria. Estarem amb Javier de Haro a Mallorca, a la prèvia d'aquest Mallorca espanyol, i passarà per l'antena d'Esports Cope un home vinculat al Barça, vinculat a l'Espanyol i vinculat al Girona, i que està en actiu i que està treballant. Francesc Ferrer Sicília Rubi, actualment tècnic de l'Almeria, però amb vincles amb Camp Barça, amb vincles amb l'Espanyol i amb vincles al Girona. En plana poliesportiva tenim bàsquet, Eurolliga, avui al Palau Blaugrana. Barça, Armani Milan, un Armani Milan que ha fet 7 fitxatges aquesta temporada i que arriba amb dos ex de la casa, com ara, sobretot, Brandon Davies. Un Brandon Davies que ahir reconeixia al Barça que, ja sí que veig, que no va poder igualar l'oferta que li va fer a Milan a Brandon Davies, i que per això Brandon Davies va deixar el Barça i va anar a jugar al conjunt italià. Amb Kevin Pangos, dos dels 7 fitxatges que ha fet l'Armani Milan, per cert, derrota ahir del Madrid a casa davant la Virtus de Bologna. I en futbol sala ja tenim el Barça a la Lliga de Campions, a la Main Round, després d'una segona victòria còmoda davant del Dobovec per 0-8. Preguntes del dia. Twitter, @SportsCope. En clau Barça, guanya el Barça demà a València? Sí, 65%. No, 35%. Travessa del Mallorca espanyol, 1, 49%. X, 21%. 2, 30%. En clau Girona Futbol Club, serà capaç el Girona de puntuar al Bernabéu? Sí, 24%. No, 76%.
Som un 24% que tenim aquesta esperança, que tenim fe en això, il·lusió.
Doncs escolti, les cases d'apostes li estan esperant a vostè, sí, senyor Cruz, i aquest 24% de Cope Notes, perquè es deu pagar molt bé la victòria o la puntuació del Girona al Bernabéu.
Per
I
cert.
sobretot,
sí.
Aquest dissabte, a les 3, tornaran a ser les 2.
Molt bé, sí, acabem de parlar del tema.
A les 3, no, ho dic perquè no fos cas que sempre hi ha algun esportista despistat.
Hi ha una cançoneta por ahí que roda que diu "Este sábado, recuérdalo, a les 3 són les 2". No ho vist, aquest vídeo viral?
No.
Doncs
no,
fica aquesta cançoneta maleïda, se't fica al cap com si fos un cuc i no hi ha manera que se te'n vagi del cap.
És més greu quan s'avança l'hora. Perquè quan s'avança l'hora, sempre hi ha algun esportista que arriba tard a l'entrenament.
Ah, que coses veres.
Ara, com es retarda... Bueno, clar, si es retarda l'hora, sempre hi ha una hora més de...
Mire, de seguida parlarem d'horaris de terrasses, en aquest cas de Barcelona, si vol. No sé si té res a veure amb això, però té a veure amb els horaris, eh?
Clar, és que com vostès es mosseguen la llengua...
José Luis, cuida't.
Bon cap de setmana, senyor Cruz i companyia.
Adéu.
Adéu.
Que, per cert, ara els usuaris de Twitter segurament estareu contents, els que sou molt habituals de Twitter, perquè ara que Twitter l'ha comprat Elon Musk, que el que primer que ha fet és fotre al carrer als directius i, a més, és el primer que ha fet. Ha comprat Twitter i fora tothom. Bé, abans de parlar de terrasses, parlem de salut, parlem de perdre pes, parlem del plan 1, 2, 3, que és una dieta equilibrada per aprimar-se i Enriqueta, que ara parlem amb ella, descobrirà com perdre aquest pes sense perdre salut, que és clau per aconseguir-ho, és fer el plan 1, 2, 3. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, feliz viernes.
Gracias, Cruz. Muy bien. Pues efectivamente, el plan 1, 2, 3 nos ayuda a perder peso porque es fácil y rápido. Rápido porque en tan solo 3 semanas puedes perder de 4 a 7 kilos. Él nos ayuda a hacer una limpieza, a renovar y adelgazar. Un producto totalmente natural que no son batidos, Cruz, porque seguimos comiendo y adelgazando sin pasar hambre, ¿no? Y el resultado es que cada día vemos en nuestra báscula cómo mejoramos de peso, cómo ganamos salud y cómo recuperamos nuestra figura, porque eso se ve en el espejo.
Justamente. Además, Enriqueta, mejoramos esa salud, como comentábamos, sin obsesionarnos por tener esa talla perfecta, que hay gente que puede y gente que no, es lo que hay, pero claro. Eso sí, nos vamos a sentir muy bien con nuestro cuerpo al adelgazar con el plan 1, 2, 3, y en solo 3 semanas... ya perdemos de 4 a 7 kilos. Y además, cada semana lo hacemos de una manera distinta. Hay 3 pasos claros para adelgazar y sentirnos bien. Enriqueta, expliquemos, vamos a apuntar cómo son esas 3 semanas. Sí. ¿Qué hacemos la primera?
La primera semana hacemos una limpieza con los sobres de piña. Ellos nos ayudan a eliminar las toxinas, a depurarnos, a reducir el abdomen, a olvidarnos de la retención de líquidos y a bajar 2 kilos en esta primera semana.
¿Y la segunda?
Renovamos flora con los sobres de naranja, que son pura fibra y prebióticos. Vamos a mejorar la digestión, vamos a despedirnos del estreñimiento, vamos a perder 2 kilos más.
Y rematemos la tercera.
Con las cápsulas captagrasas saciantes que nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa para seguir perdiendo peso. Y el resultado, de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas. ¿Quieres empezar tu plan 1, 2, 3 ya? Pues llámame, que el teléfono es fácil. 650-51-52-53.
Realizado por Laboratorios Clinitec, con registro sanitario, evidentemente, y solo se consigue al teléfono que te acaba de dar Enriqueta. 650-51-52-53. 650-51-52-53. Y además, es que Enriqueta es completamente natural, a base de plantas y minerales.
Sí, y vitaminas.
Y vitaminas, claro.
Para todos, ¿eh? Sí, para sí. Todos, ¿eh? Cualquier edad, hombres, mujeres, deportistas, celíacos, diabéticos y también para hipertensos, ¿eh? El plan nos cuida y nos ayuda a lo que queremos: perder peso, bajar volumen y eliminar esa grasa localizada y sin perder nuestra masa muscular. Y repetimos el teléfono: 650-51-52-53.
650-51-52-53. Y además, hoy viernes tenemos una oferta y una promoción fantástica, pues para animarnos y a empezar a perder peso con el plan 1-2-3.
Claro que sí, porque me encanta poner de regalo con el plan nuestras 3 infusiones, la detox, más la drena, más la lipo. Y me encanta poner de regalo también nuestro gel caliente adelgazante con rolón incorporado. Cada día un masaje en esa zona que notemos celulitis para destruirla y para conseguir una piel más fina. Perderemos más de 4 kilos, bajaremos más de 3 centímetros de volumen con el plan.
Justamente, pues adelgaza ya con el plan 1-2-3, 650-51-52-53, y en 3 semanas depuras, regeneras y adelgazas, y de 4 a 7 kilos menos, Enriqueta. Así que ahí estás en el teléfono, 650-51-52-53.
Mi equipo, estoy yo también para ayudarte, para asesorarte, para atenderte, y te lo enviamos a tu domicilio sin gastos de envío. Así que anímate a perder peso y a ganar salud. 650-51-52-53.
Gracias, Enriqueta. Patunets.
Adéu.
Igualment, bona castanyada. Bueno, és igual, parlarem vella dilluns. De seguida parlem d'horaris de terrasses aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por cierto, ¿estás pensando en contratar un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? El seguro salud de especialistas de Divina Seguros es accesible a todos los bolsillos. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud de especialistas desde solo 9 euros al mes.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Las lentes cosméticas que utilizamos para disfrazarnos pueden dañar nuestros ojos sin la supervisión de un profesional de la visión. Se deben adquirir en una óptica y seguir los consejos de nuestro óptico optometrista para garantizar nuestra seguridad visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los productos congelados Dr. Oetker. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la Norac porque no me da la gana. Arranca el Chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo, segundo sube la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Comentava el Carlos Osada en el resum informatiu, les terrasses d'Enric Granados hauran de tancar una hora abans a partir d'avui mateix, avui divendres, però és que ahir dijous les places del Sol i Revolució a Gràcia, barri de Gràcia de Barcelona, ja van avançar aquest mateix dijous. Això significa que ara els caps de setmana tancaran a les 12 de la nit les terrasses, no els locals, les terrasses, i entre setmana a les 11. Això prové de les queixes dels veïns pels sorolls i els expedients que s'han obert. On està l'equilibri? Tornem a tenir aquest equilibri precari entre soroll, entre terrasses, entre dinamisme i el descans dels veïns. Vull dir, tothom té dret, però com ho fem, això? És molt difícil, eh? Tenim al telèfon, precisament, el director del Gremi de Restauració de Barcelona, el senyor Roger Pallarols. Roger, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
En aquest cas, s'avançarà una hora el tancament de terrasses, en aquest cas a Gràcia, dos places de Gràcia i al centre de Barcelona. Però, per l'altra banda, l'Ajuntament diu que ampliarà terrasses amb horari reduït. Com està la situació ara mateix? És un equilibri estrany, aquest, no?
Bueno, diria que hi ha una situació de conflicte obert, i conflicte obert molt dur, perquè l'Ajuntament ha decidit unilateralment, segurament motivat pel nerviosisme electoral, reobrir el conflicte de les terrasses amb un tema molt sensible, com tu bé deies, perquè és un tema doncs, que ha estat objecte de molts debats, de molts acords i de molts consensos. L'horari que tenim a la ciutat actualment, abans d'aquesta retallada que anunciem, és l'horari més restrictiu de Catalunya. Girona, Tarragona i Lleida tenen horaris més extensos que el de Barcelona a les seves terrasses i també del conjunt de les capitals principals d'Espanya, no? Per tant, intentar fer veure que hi ha un problema d'horari de funcionament de les terrasses a Barcelona no s'ho creu ningú i res té a veure el funcionament de l'horari de les terrasses amb els problemes que sí que denuncia molt veïnat i que té tot el dret a denunciar-ho, que es produeix de manera enquistada a molts carrers de la ciutat en forma de botellots o desordres públics o incivisme a altes hores de la matinada, que òbviament res té a veure amb el que l'Ajuntament intenta, fugint d'estudi, atacar la restauració, perquè la restauració ja està tancada i les seves terrasses des de fa moltes hores. No?
Això t'anava a dir, aquesta relació entre tancament de terrasses i reducció de soroll té una relació directa, perquè, clar, entenc, i és una opinió personal, que el fet que es tanqui una terrassa no significa que desaparegui el soroll d'allà, perquè tu parlaves, per exemple, de botellots, sobretot els caps de setmana.
Bueno, mira, hi ha una situació que no només és una opinió subjectiva, no?, sinó que són els fets que el propi Ajuntament ha acreditat en els expedients per reduir l'horari de les terrasses. Quan tu te'n vas als informes policials, i aquí l'Ajuntament, novament, amb una manera d'actuar tramposa i gens transparent, no explica la veritat, quan te'n vas als informes policials te n'adones que el que realment motiva denúncia els cossos policials i el que realment provoca l'actuació de la Guàrdia Urbana res té a veure amb el funcionament de les terrasses i són episodis que tots coneixem d'aquesta ciutat degradada, d'aquesta ciutat que s'ha perdut el control sobre l'espai públic, que té lloc a altes hores de la matinada i que és obvi que no té res a veure amb el funcionament de les terrasses i que, com han dit, els veïns que ho pateixen de manera enquistada tenen tot el dret del món a exigir de l'Ajuntament que posi tots els recursos necessaris per intentar que aquestes situacions no es produeixin. Aquí el que es produeix és un atac directe a la restauració, un atac directe que només s'entén, com et deia, des del punt de vista del nerviosisme electoral, perquè creuen erròniament que atacant a un sector tan important potser els hi comportarà algun rèdit a nivell polític, però de res servirà per solucionar els problemes greus d'incivisme, de botellots o de desordres públics que es produeixen a altes hores de la matinada, que és el que molts veïns pateixen de manera injusta i i que és el que motiva les actuacions policials que obren en els expedients administratius que només han servit per reduir l'horari de les terrasses en una ciutat que, com et dic, ja té els horaris més reduïts de tot Catalunya i de tot Espanya.
Estem parlant que a Riu Granados, per exemple, les terrasses tancaran a les 11 de la nit de diumenge a dijous i a les 12 de la nit els divendres i els dissabtes. I després la plaça de la Virena, Revolució, doncs, a tres quarts del mateix. Home, clar, quan parlem de soroll i parlem del cap de setmana és el que tu dius. Possiblement la festa se'n va cap a un altre lloc, no només a la Terrassa. I que a la Terrassa tampoc hi ha, bueno, no és que hi hagi una festa, hi ha conversa en tot cas, no?
Bueno, i en tot cas és evident que en una ciutat hi ha activitat i en una ciutat amb silenci absolut és impossible de garantir. Hi ha gent que ho demana. És molt poca gent, perquè és evident que la majoria de barcelonins sabem on vivim i sabem les enormes avantatges i també els inconvenients que té viure en una gran ciutat, i sabem que una gran ciutat comporta dinamisme i comporta activitat, i hi ha gent que el que creu és que la ciutat hauria de ser com la que hem viscut durant els tocs de queda o durant les restriccions o durant el tothom a casa, no? Són opinions ben legítimes, però que no són representatives d'una majoria ciutadana. De fet, l'altre dia ho vam veure en Rey Granados. En altres concentracions ens posaven sempre l'excusa quan punxaven de que ho feien pel matí, que la gent estava treballant o que s'havien de desplaçar i no es podien desplaçar. Aquesta vegada no hi havia excuses, ho feien per la tarda, ho feien en una hora, diguem-ne, en un lloc que teòricament tots aquests veïns estan afectats, segons diuen aquests autoproclamats líders veïnals, doncs tenien molta facilitat d'accedir-hi, i el que vam trobar no arribava a 50 persones de tota la ciutat, que són els mateixos de sempre, que tenen un model de ciutat mort, un model de ciutat pandèmic, que és molt respectable, però que contrastava amb la imatge real dels barcelonins que omplien les terrasses al carrer Enric Granados a aquella hora mentre ells es concentraven, no? Al final són els que empenyen a que aquesta ciutat cada dia sigui menys dinàmica, sigui una ciutat amb menys activitat econòmica, que persegueixi actors de la vida econòmica i social claus com és la restauració, amb una falta de respecte absolut pel que representa obrir un negoci, el que representa pagar les nòmines, el que representa fer un servei a la ciutadania que reclama, el que representa, doncs, encarar les enormes crisis que aquest sector està afrontant, com tota la societat, que és molt difícil de suportar, perquè, com aquell que diu, no hem tancat la crisi del Covid, que ja estem afrontant la crisi de la inflació, la crisi dels preus disparats, no? Mm. Per tant, em sembla que, al final, doncs, són algunes persones, molt poques, unes veus que sempre són les mateixes, que s'autoproclamen representants del veïnat i que empenyen cap a aquest model de ciutat pandèmica que la majoria de barcelonins vam abraçar la seva superació en el moment en què la pandèmia ens va permetre de recuperar la nostra normalitat, i a sobre amb aquest menysteniment continu amb una indústria que només a Barcelona representa el 8% del PIB, que aixeca 8.000 persianes aproximadament cada dia i que dona feina de manera directa a més de 80.000 famílies.
Doncs, senyor Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
A vosaltres, bon dia.
I de seguida parlarem d'una altra qüestió. Parlarem, ara sí, tindrem la comunicació amb la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Girona, l'Anna Garriga, per parlar de l'estudi que ha encarregat el Patronat de Turisme de Girona a la Universitat de Girona. I és quin tipus de turista arriba a l'aeroport gironí. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvel podemos hacerlo. En Facilmóvel somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvel.es.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Adeu a la Champions o la Liga.
El Barça ha de lluitar per les altres competicions i ho continuarem vivint aquí, a la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Mestalla, València, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini, Fernando Moriente. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
De turista ens visita ara un estudi que s'ha encarregat a la Universitat de Girona doncs, per veure i per analitzar quin tipus de turista toca a terra a l'aeroport de Girona. Tenim al telèfon a la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Girona, l'Anna Garriga. Anna, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre's. I és que tenir la informació és tenir poder. Anna, si saps què tens, saps com fer les coses.
Efectivament, la informació és bàsica i és bàsica per prendre decisions econòmiques i que tenen un fort impacte social. I en el cas del turisme, doncs queda clar que les comarques de Girona, el sector turístic té un pes, una importància molt rellevant. Mm. Per tant, conèixer el tipus de turistes que ens venen és fonamental. I d'aquí ve l'estudi que ens van encarregar i que el Patronat de Turisme de Girona doncs, ens finança.
Bé, llavors, clar, l'estudi està en marxa, encara no tenim resultats, però quina metodologia s'utilitza per fer aquest tipus d'estudis? Com es fan?
Estem utilitzant la mateixa metodologia que s'usen als grans aeroports del món. El mateix estudi que es fa a Nova York, a Londres, a Barcelona mateix també, els grans aeroports del món, què fan? Doncs enquestes, preguntar als usuaris de l'aeroport totes les seves característiques, el màxim possible. I nosaltres el que hem fet ha sigut una enquesta d'ampli abast per saber absolutament totes les característiques i la valoració que fan de l'estada que han realitzat, quan han gastat per diferents, tant des de l'avió fins a l'hotel o el càmping o l'apartament, i els restaurants, absolutament tot, i les seves dades personals, també, quins són els seus nivells d'ingressos, si viatgen en família, i ens fan una valoració completa de l'estada, com valoren les nostres platges, la nostra cultura, la nostra... Absolutament tot ho preguntem. Sí. I la resposta ha estat molt bona, és molt bona,
sí?
Perquè quan tots hem sigut turistes, no?, i
clar,
quan estem a l'aeroport, doncs, esperant per agafar un avió, és allò un moment de tranquil·litat en què gairebé que ens ve de gust contestar.
Home, si no estem emprenyats perquè hi ha una vaga o hi ha un endarreriment del vol, llavors sí, suposo que ha d'estar prou relaxat.
Aquest estiu ha sigut constant, això, retards
sí.
i cancel·lacions de vols, però em sembla que ho hem pogut fer, hem pogut aconseguir bé els objectius que ens havíem proposat.
Perquè l'estudi s'està fent ara, s'està valorant, encara s'està fent. Quan es va començar? I quan està previst que s'acabi d'agafar dades i començar a elaborar-les per arribar a conclusions?
Sí. La veritat veritat és que hem estat tot l'estiu fent enquestes, matí, tarda, vespre i nit, a turistes procedents de tots els vols que arriben a l'aeroport de Girona. Per tant, les dades d'estiu les tenim, les estem treballant, estem a prop ja de tenir resultats sòlids, però donat que la mateixa Generalitat de Catalunya, l'Agència de Turisme Catalana, doncs va veure l'interès que tenia aquest estudi i que, bueno, com una eina, no?, per prendre decisions de política importants, perquè sabem que és molt important desestacionalitzar el turisme,
sí.
Doncs l'Agència Catalana ara el que ens està fent és finançar la recollida de dades fins a final d'any.
Ah, aquí. Sí. I per què volia anar jo, Anna? Perquè, clar, ja has tocat ara una paraula clau i que es porta molt de temps, no?, de ballar amb aquesta paraula, que és desestacionalització del turisme. Clar, evidentment, no tenim la mateixa pressió, a hores d'ara, a l'estiu que a l'hivern. Primer, com es pot arribar a la conclusió de desestacionalitzar basant-nos en resultats d'enquestes i després, clar, si el turista d'hivern no és el turista d'estiu? Això és una cosa clara, no cal un estudi per això.
Exacte, per això justament volem mesurar la importància de quin tipus de turista tenim i, de fet, decidir quin tipus de turista volem. I una vegada omplim el 100%, diguem, a l'estiu, no? Gairebé que el següent pas és poder-nos triar el tipus de turisme que menys ens convé. Ens convé que vinguin turistes, els més respectuosos amb el medi ambient, que valorin més la sostenibilitat, etcètera, veritat? Bé, doncs, al llarg de l'any això passa igual. És a dir, hores d'ara és com si tinguéssim una indústria que només funciona 6 mesos l'any. Això seria impensable en una indústria productiva, no? Una planta productiva,
sí, sí.
Doncs el sector turístic igual. Això hem de trencar aquesta inèrcia, hem d'aconseguir desestacionalitzar. És obvi que el mes d'octubre, de novembre, tenim molt més bon clima que molts països europeus, i, per tant, hem d'aprofitar la nostra avantatge competitiva. Penso que aquest estudi aportarà dades en aquest sentit, que permetran doncs prendre millors decisions de quines línies aèries reforçar, perquè els aeroports continuen sent la principal entrada de turistes a Catalunya. Si bé és cert que Girona, per la frontera, doncs ens entren francesos, belgues, holandesos, etc. Però aquest estudi permet fer una altra cosa molt important, que penso que també s'ha de saber.
Sí.
I quan es parla de les grans infraestructures aeroportuàries, de si s'han d'ampliar, el que sigui, hem de saber també l'ús que se'n fa. Hem de saber també quin és l'impacte econòmic i social real, perquè la sorpresa és doncs que en aquest estudi també podrem ser capaços, també podrem mesurar de qui nos en fem els gironins, qui nos en fem els catalans de l'aeroport de Girona. I aquí tindrem sorpreses. Estic segura que us ho podrem informar.
Carai, l'estudi veig que se centra molt en instal·lacions aeroportuàries, en aeroport, no? Sí. Altres mitjans, com per exemple l'AVE o tren, ferrocarril, carretera, també es reflexa?
No, aquest estudi es centra en l'aeroport.
L'aeroport. Per què l'aeroport? Només l'aeroport? I no també s'ho inclou, no sé, estació d'AVE?
Bé, perquè l'aeroport és la gran entrada de turistes. De moment.
No, era una curiositat més aviat, no? Per les qüestions del per què, no? Per un lloc en concret i no per...
A veure... Bàsicament, també, perquè feia molts anys que l'aeroport Girona no es feia un estudi d'aquest tipus,
vale.
Ni tan exhaustiu. I ho estem fent per la resta d'aeroports catalans i per Girona no es feia. Quan és un element, no?
Sí, important.
Una porta d'entrada claríssima per... No només per la Costa Brava, Maresme, Barcelona, etc. És que desconeixem bastant quin és el funcionament del nostre propi aeroport.
Doncs Anna Garriga, degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, gràcies. Bé, de seguida parlarem aquesta setmana. S'està celebrant la Barcelona 080, la Barcelona de Fashion Week, no? 080 Fashion Week de Barcelona. Parlarem amb una de les marques que ja han presentat la seva col·lecció tardor, hivern, em refereixo a la marca Simorra. Parlarem de la seva filosofia i en parlarem de seguida aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia,
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Este fin de semana...
¿Para qué se hace lo del cambio de hora?
Ahorro energético.
Me lo puedo poner ya a la una.
Puedes poner ya a las dos. Mira, ahora son las tres. Si quieres ya puedes ser las dos.
Poner las dos ya.
Son las tres y dos. Ahora mismo
bueno, va.
Llegan las horas más calientes de la radio española.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Cádiz, Atlético de Madrid. Valencia, Fútbol Club Barcelona.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y el domingo, Real Madrid, Girona.
¡Rueda la pelota!
Y además el Gran Premio de México de Fórmula 1. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
O sea que esta noche dormimos una hora más.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. El fútbol es emoción. Vívelo con nuestra selección de televisores, portátiles, móviles y mucho más con hasta 500 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda, web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
No enfrentan una batalla, sino van a ganar.
Es un caso de homicidio. Quiero resolverlo.
Sean Connery.
Cuando se recurre a la violencia es que está todo perdido.
Wesley Snipes.
No soy un novato. Yo no pierdo los estribos.
Sol naciente.
En el amor y la guerra todo vale. Hay que machacar al que intente la ley.
El domingo por la noche.
Soy agente de policía. Puedo ayudarle.
Cuando algo es demasiado bonito para ser cierto, es que no es cierto.
En 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la 30a edició del 080 Barcelona Fashion que ha començat i és un dels events de referència, un dels quants que hi han de referència en aquest cas, no? El 080 de Barcelona Fashion. Parlem precisament amb una de les marques que s'hi morra i parlarem amb la seva directora de disseny, la Victòria Mitjans. Victòria, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Miguel.
Gracias por atendernos, Victòria. Bueno, de entrada, explícanos, ¿qué es Simorra? ¿Cuál es el alma de Simorra? ¿Qué presentará Simorra?
Pues mira, en Simorra tenemos muchísimas ganas de presentar nuestra última cápsula para este invierno, que se titula Nomad. Y es una cápsula que hemos preparado con muchísimo cariño, en conjunto con varios departamentos, porque tiene un concepto profundo. Esta cápsula se titula Nomad. Y como tú sabes, hoy en día la sociedad somos cada vez más nómadas y los nómadas cargan con ellos las prendas y las cosas más importantes, incluso hasta la familia. Y nos hace especial ilusión enseñarlo.
Claro, estamos hablando precisamente que una de las cuestiones de toda marca, de toda colección hoy en día, se tiene muy en cuenta la sostenibilidad, ¿no? En su creación. ¿Cómo aplica todo esto Simorra?
Pues mira, en Simorra las prendas son prendas que te acompañan a lo largo de mucho tiempo, de muchos años. Esto sí es un punto importante. Detrás de una prenda Simorra hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha elaboración. Intentamos cuidar al máximo la calidad, y la calidad hace pues esto, lograr una prenda, un producto que puedas estirar mucho tiempo. También utilizamos cada vez más tejidos que cumplen pues las normativas del medio ambiente, incluso kilómetro cero.
Yo estaba mirando precisamente, el otro día estaba hablando, ¿no?, y comentando la filosofía de Simorra, la cultura Simorra en este caso, y es curioso los cuatro universos, ¿eh? A ver si el textil, la vanguardia, la filosofía y la familia. Explícanos esto.
Pues mira, el textil, como habrás leído, Simorra fue adquirida por la familia Dimas, que es una es una familia que tiene un bagaje textil bestial, porque ellos se dedican a los tejidos desde hace muchísimos años. Y el textil es una parte importantísima en Chimorra, o sea, el tejido es algo muy, muy, muy importante. Y la familia es porque somos una empresa que está dirigida por una familia, pero aparte cualquiera que trabaje aquí se siente parte de esta familia Chimorra. O sea, somos una empresa...
Una familia.
Sí, una familia.
Básicamente, y sobre todo supongo que la vanguardia es precisamente eso, ya la misma definición es, o sea, es una empresa que no se mantiene en vanguardia, sobre todo en moda, porque es difícil, claro, hay que mantener vanguardia y hay que crear y a la vez ser usable, ¿no? Es muy difícil llegar a este
siempre
tipo
siempre buscamos la vestibilidad por encima de todo, que una mujer se sienta cómoda, se sienta bien vestida, y damos a las prendas pues ese detalle diferenciador o ese guiño de tendencia.
Bien, básicamente fabricáis para mujeres, para todo el mundo.
Sí. Actualmente fabricamos para todo tipo de mujeres. No sé si en un futuro abriremos nuevas líneas.
¿Qué está en marcha? ¿Qué hay en mente ahora de cara al futuro?
Pues mira, de cara al futuro me encantaría contarte algún proyecto muy bonito que estamos trabajando, pero destacar que la siguiente temporada, la de verano 23, tiene un concepto y una idea de colección que creo que va a emocionar y va a gustar mucho.
Bueno, espero que sí, aunque el verano, al paso que vamos, va a durar todo el año. Tal y como estamos con estos calores, vamos a hacer una colección que dure 10 meses.
Confiemos, que el frío debe estar a la vuelta de la esquina, que llegue ya.
Eso espero. Bueno, pues Victoria Michans, directora de diseño de Chimorra, muchísimas gracias por la atención y que tengáis un feliz desfile.
Muchísimas gracias, José Miguel.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Institucions que representen el conjunt de la societat civil catalana han impulsat el primer Living Lab centrat en l'envelliment. Es diu BAI, seria l'abreviatura. I la primera presentació ha estat un braç robòtic que ajudarà a menjar persones dependents, a persones que ho necessiten, a persones grans, no? Parlem d'això i de tot el que implica amb la responsable de la unitat d'innovació al Parc Sanitari Pere Virgili, la Mireia Martínez, que la tenim al telèfon. Mireia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per tenir-me aquest matí amb vosaltres.
És un plaer, Mireia. Gràcies per atendre'ns. Bé, a què consisteix aquest conjunt, aquesta iniciativa, aquest Living Lab?
Doncs bé, aquest Living Lab l'hem anomenat Barcelona Aging Collaboratory, o BAL, i és un ecosistema d'innovació oberta, és a dir, és un espai o una metodologia de cocreació que involucra les persones grans i, per tant, els usuaris finals, des d'un principi en el disseny, desenvolupament, implementació i avaluació de productes i serveis destinats a fomentar la seva autonomia, a integrar-los en la comunitat, a reduir dependències i cronicitats i en l'objectiu final, o sigui, la seva proposta de valor final és, al final, millorar la seva qualitat de vida.
Bé, heu presentat també el Parc Sanitari Pere Virgili, vau presentar el primer projecte del BAI, que és un robot humanitzat que ajudarà els pacients que no es poden alimentar per si mateixos, no? Sí. D'on surt aquesta iniciativa? Quan s'ha trigat en aquest desenvolupament i com funciona aquest robot?
Doncs aquesta iniciativa neix d'una de les entitats de Living Lab, que és l'Institut de Robòtica Informàtica Industrial de la UPC-CSIC, que està ubicat a Barcelona. I la idea d'aquest robot és, actualment és un braç automatitzat que simplement dona de menjar, però que a través de la cocreació amb professionals que es van fer des del Parc Sanitari Pere Virgili s'han implementat funcionalitats que donen resposta a les necessitats dels professionals. Llavors, el que volem fer ara mateix és, a través del Living Lab, fer sessions de cocreació i codisseny amb potencials usuaris finals que ens diguin quines funcionalitats ha de tenir aquest robot per fer que donin resposta a les necessitats d'aquestes persones. Llavors, actualment tenim un prototip on estem en desenvolupament simplement de la tecnologia, és a dir, no tenim un producte final com a tal, perquè el que volem fer aquest producte amb les persones finals. És a dir, si ara fem un robot humanitzat amb una pantalla, per exemple, doncs ens hem trobat que hi ha persones que ens diuen que els robots no volen que tinguin pantalles perquè al final són màquines i que les màquines són màquines i les persones persones. Doncs bé, estem en aquest punt.
Ja, per això t'anava a preguntar, robot humanitzat. Què respon al concepte de robot humanitzat?
Sí, un robot humanitzat no significa que hagi de tenir una pantalla o una cara, sinó que el que volem és que estableixi una interacció amb la persona per tal de que li doni autonomia per menjar per si sol, és a dir, que no hagi de dependre d'una altra persona, i d'aquesta manera les relacions amb familiars o amb amics o amb el professional sanitari, doncs és una relació no tant de dependència, sinó més d'igual a igual, i el que volem fer és que aquesta interacció sigui propera, és a dir, que no li doni la sensació a la persona que està sola o que l'està donant de menjar una màquina com a tal.
Mireia, quina és la participació dels usuaris finals? Quin paper aporten davant de tot això?
Els usuaris finals ara mateix els hem involucrat des d'un inici i, per tant, estan decidint tot el que va relacionat amb el robot. És a dir, des d'una funcionalitat que volen que tingui, que si ha de tenir un botó de seguretat o no, o si ha de ser capaç de decidir si li dona de menjar o no en funció de si el mira o no, per exemple, a quines funcionalitats no hauria de tenir. Per tant, és un procés que actualment està sent molt enriquidor per tots nosaltres perquè ens estem trobant en situacions que no ens hi havíem trobat abans.
Clar, per exemple, aquest robot com detecta tot això? És a dir, com detecta on ha de posar la cullera, com detecta en quin moment ha de donar el menjar, en quin moment... Clar, això és un nivell de tecnologia importantíssim i de desenvolupament.
Sí, això és gràcies als enginyers de l'Institut de Robòtica que a través d'algoritmes d'intel·ligència artificial doncs estan desenvolupant tot aquest robot que sigui capaç no de detectar i avançar-se a possibles problemes de la persona durant el moment de donar de menjar.
Doncs Mireia Martínez, responsable de la unitat d'innovació del Parc Sanitari Pere Virgili, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los tres cambió mi vida. Adelgacé 5 kilos y lo recomendé a mi cuñado que también perdió 7.
Claro, con el plan 1-2-3 adelgazarás seguro y sin esfuerzo. Es drenante, te deshinchas, nivelas el azúcar, el colesterol y la hipertensión y bajas de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
No son batidos, con ingredientes naturales y es apto para todos y además tiene registro sanitario. La primera semana con los sobres de piña.
Eliminamos toxinas, retenciones de líquidos, depuramos y 2 kilos menos.
La segunda semana con los sobres de naranja.
Reduces la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Y el resultado, de 4 a 7 kilos menos. El teléfono 650-51-52-53. Es económico, sin gastos de envío. Y hoy, ofertazo.
Llévate el plan 1-2-3 más mantenimiento de 2 meses y de regalo un mes más de tratamiento. El Plan Dúo, para que en 3 meses pierdas más de 7 kilos. 650-51-52-53.
Voleu una activitat amb els nanos que els hi agradarà i de més? És una qüestió que es va posar, a més, es va posar molt de moda quan es va estrenar Jurassic Park, recordeu, quan es va estrenar aquella pel·lícula? Doncs a partir d'aquí va haver com una mena de febre per conèixer tots els animalons que estaven en la nostra prehistòria. Parlo dels dinosaures i ara no entraré en espècies perquè em ficaré un bassal que no és el meu, no? Doncs esteu d'enhorabona perquè el parc del Fòrum, a l'avenida del Litoral 448, doncs està la gran carpa juràssica de Barcelona, la Dino Expo XXL. Dino Expo XXL, que això ja dona doncs una pista del que trobarem dins d'aquesta carpa. Però entrem més en el detall amb la portaveu, una representant de Dino Expo XXL, que la tenim aquí, l'Aida González. Aida, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Oye, ¿qué tipo de dinosaurios vamos a encontrar en la Dino Expo?
Todo tipo de dinosaurios, desde el Rex hasta los pequeñitos, herbívoros y carnívoros, todo tipo de ratas.
Y oye, ¿realmente es XXL?
Sí, tenemos más de 100 dinosaurios en nuestra exposición, sí. Y tenemos animatrónicos,
sí,
en tamaño real, como el Rex, que mide más de 15 metros de largo y de 8 metros de alto.
¿Y esto es que es escala real o como sí, se preveía que eran en su día?
Sí, tenemos muchos a escala real y son animatrónicos y algunos no.
¿Qué animatrónicos qué es? Que se mueven, ¿no?
Sí,
se mueven.
Parecen reales, digamos.
Ah. O sea, digamos que cuando tú vas a la exposición a Dino Expo XXL, te vas a encontrar un dinosaurio como se preveía o como se cree que eran entonces, sí, en tamaño, ¿no?
Exactamente.
Debe ser impresionante.
Sí, es muy chulo. Para toda la familia que quiera venir a vernos, estamos en el Parker Forum y tenemos actividades como cine de información de cómo fue la historia.
La época, la prehistoria.
¿Mm? Sí, y desde que empezó hasta que pasó lo que pasó.
Hasta que cayó el meteorito.
Y tenemos actividades para los niños, zona de excavación.
Vamos por partes. Primero, sí. ¿Qué cara ponen los niños cuando ven un bicho de estos de 15 metros de alto, tamaño real?
Hay algunos que se asustan, pero bueno, ¿sí? Los que vienen casi todos son fanáticos de los dinosaurios, entonces alucinan, vamos.
Claro. Que... Hasta el día 27 en Barcelona, en el Pardel Forum, Dino Expo XXL. De todas maneras, en la web vais a encontrar toda la información. Si ponéis en el buscador Dino Expo XXL, os saldrá ya a la web y podréis encontrar toda la información, ¿no? Hasta el día 27 y habéis estado haciendo gira por España,
por toda Europa, en este caso.
Y luego, ¿dónde vais?
A Londres, el próximo destino, Londres.
Qué chulo esto,
sí,
¿eh?
Eso es lo bueno de tener una exposición que viajas por toda Europa.
En este caso, pero además culturizando sobre una época muy interesante.
Sí.
Había dicho que los niños, ¿qué es lo que más les gusta cuando ven? Porque, a ver, hablábamos de la arqueología y las excavaciones,
sí,
pero claro, ver esos dinosaurios debe ser increíble, ¿no?
Sí, a los niños, sobre todo, bueno, hay sobre gustos, colores, ¿no? Pero siempre van por el Rex.
Es el típico, ¿eh?
El Rex y el Triceratops.
Ah.
Bueno, son todos, ¿no? Pero el Rex es el que más llama la atención porque es el, vamos... El que tú dices dinosaurio es el Rex.
El dinosaurio Rex es el rey, al menos.
El rey.
Pues Aida González, de Dino Expo XXL, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ya lo sabéis, fins al dia 27 de novembre al Parc del Fòrum, a l'Avinguda Litoral 448, aquesta exposició fantàstica de Dino Expo XXL, i a més de cara a aquest cap de setmana, ja veieu que és tota, és un què. Fins al dia 27 de novembre, inclòs, tots els dies obert, la Dino Expo XXL, una visita d'aquelles que si t'agraden les dinosaures, hores no et pots perdre. Que, per cert, si voleu anar aquest cap de setmana, avui fins les 8 podeu venir a la ràdio i portar-vos entrades per anar a veure la Expo avui, o dilluns, podeu venir tots dos dies, fins que s'esgotin. Per cert, que no deixis que l'horari et canvi de la teva manera de viure. Parlem de Mundo Natural. Tens 3x2 en selecció de productes com Camp Luz, Valecer i Estrés Balance. Et poden assessorar gratuïtament per si no saps quin escollir al 914460000 o a info@farmaciasmundonatural.es. Recorda que el canvi d'horari no et pot amargar la vida, serà demà, eh? Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.